Ràdio Estel. Són les 10 de la nit.
Aquesta setmana a Catalunya Cristiana us presentem el número especial de Sant Jordi, farcit d'entrevistes a autors i autores i recomanacions per regalar per a petits i grans. Una de les entrevistes més destacades és la que protagonitza Maria Bohigas, neta de Joan Sales i directora de Club Editor. L'editorial celebra ara 60 anys i compta amb un segell propi que l'identifica. Joan Sales, Mercè Rodoreda, Víctor Català... Com ens explica Maria Bohigas, en tot el treball que fan de buscar nous autors i de traduir obres d'altres llengües, s'estableix una mena de diàleg. És com una família que es va eixamplant, però que té molt clar quins són els patriarques. En aquests moments, assegura Maria Bohigas, ens trobem amb una situació d'incertesa.
És una època que no saps si no estàs al caire de l'abisme, perquè, per una banda, hi ha el clima polític, que aquí és que no cal epilogar gaire, segons qui guanyi. La destrucció que es produirà des de l'escola és vertiginosa. I destruir costa molt poc. És a dir, pots destruir en 2 o 3 anys el que s'ha construït al llarg de 40.
En aquest suplement especial de Sant Jordi us fem diferents propostes de lectura. Per això us convidem a posar-vos en cerca. I ho fem a través de Josep Otón, autor de Búsqueda, de l'editorial San Pablo. El fet de cercar és ineludible a la nostra societat. Preguntar-nos qui som, a on anem, quina és la nostra missió, els grans interrogants de la humanitat. Josep Otón no ens dona les respostes, dona pistes perquè cadascú faci la seva pròpia cerca. Cadascú ha d'escriure el seu itinerari vital i en aquesta cerca, assegura, Déu sempre és present.
I Déu és la gran pregunta que ens fa avançar, evolucionar, i és la gran pregunta que mai arribem a trobar la resposta, diguéssim. Jo crec que dir que Déu és una resposta és empatitir-lo. És a dir, evidentment, en la recerca de Déu trobem respostes, però la gran resposta, diguéssim, Déu és massa gran per simplificar-lo en una resposta. I, per tant, per mi Déu és un repte.
Un Sant Jordi ple de lectures on cadascun dels autors i autores que hem entrevistat ens fan la seva pròpia recomanació per llegir i regalar aquest dia. Ho trobareu aquesta setmana a Catalunya Cristiana.
Més informació al web de Catalunya Cristiana i als perfils de Facebook i Twitter.
Ràdio Estel.
Ràdio Estel amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
RadioEstel.cat, el teu punt clau d'informació. L'actualitat cristiana al moment.
Es normal. Algo se mueve en el mundo de los seguros de coche y todo cambia. Conductores, el seísmo os da la bienvenida. Línea Directa se supera. Por primera vez, 6 meses gratis en tu seguro de coche. ¿Listo para el seísmo? 902-123-295. 902-123-295. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Una compañía Bank Inter.
Llum Gavà. Electricitat, fontaneria, calefacció, aire condicionat, provisionals d'obres i xarxes de veu i dades. Llum Gavà. Especialitzada en la legalització de pàrquings i comunitats. 93 662 2707. Pressupostos, reparacions, manteniment, domòtica, contraincendis i energia tèrmica solar. Llumgavà.com. Instal·lacions i serveis. 93 662 2707. Passeig Joan Maragall 25. Gavà.
Per primer cop, Ràdio Estel estrena en antena l'òpera contemporània Llull, basada en la vida i obra del filòsof i humanista Ramon Llull, amb llibret de Jaume Cabré, música de Francesc Assú, la Simfònica de Cobla i Corda de Catalunya i veus de primera línia de la lírica catalana encapçalades per Roger Padullés en el paper de Llull. Una òpera en un pròleg i 2 actes que podràs escoltar per primer cop a Ràdio Estel el proper dilluns 22 d'abril a les 8 del vespre. L'òpera Llull a Ràdio Estel, una cita radiofònica ineludible.
Ràdio Estel.
Una aproximació als misteris de Setmana Santa a partir de la música que Johann Sebastian Bach i Tomàs Lluís de Victòria posaran a la Passió segons Sant Joan i els responsoris de Tenebres, respectivament. Un espai en el que la música, cultura i espiritualitat es donen la mà i en el que s'aprofundeix en la significació teològica del llenguatge musical. Avui a Ràdio Estel estem escoltant els responsoris de Tenebres de Tomàs Lluís de Victòria. Per repassar-los, tenim a Ràdio Estel Jordi Tomàs. El Jordi Tomàs, com ja sabeu, és músic i professor de l'Estudi Musical La Sala i director de l'Aula de Música al Centre Moral i Cultural del Poblenou. Què tal, Jordi?
Hola.
Jordi, avui, com que aprofitem, no, que et tenim aquí per repassar aquest responsori de Tenebres, anem a conèixer una mica més sobre aquesta obra i també, sobretot, del seu, diguéssim, compositor, Tomàs Lluís de Victòria.
Exacte. Ens, diguem, ens afrontem amb una de les obres més grans, diguem, de tota la història de la música hispànica i de tota la història de la música universal. Com bé deies, doncs, per afrontar-nos amb l'obra també hem de conèixer una mica qui és l'autor. Ara tenim un problema, que si entreu qualsevol a internet, veureu que Tomàs Lluís de Victòria poca cosa n'hi ha. Coneixem relativament poc sobre Tomàs Lluís de Victòria. Però anem a fer una aproximació. D'acord? Tomàs Lluís de Victòria, ni tan sols sabem amb exactitud l'any que va néixer. Diem que aproximadament va néixer el 1548 a un poblet d'Àvila, i morir després a Madrid el 1611. Com pots veure, és tocaio de Santa Teresa de Jesús, tant, diguem-ne, per l'àmbit com per l'època. Diguem-ne que poc sabem de la seva formació, el que sí que sabem és que es traslladarà més endavant a Roma, i a Roma, diguem-ne, entrarà en contacte i coneixerà el gran mestre, diguem-ne, de la polifonia, de la composició polifònica del moment, el que porta la polifonia a la perfecció, que serà Giovanni Pierluigi de Palestrina, que em sembla que vam fer algun programa dedicat a Palestrina. Més endavant es farà sacerdot i entrarà dins la congregació de l'oratori. Dins la congregació de l'oratori coneixerà a Sant Felip Neri, conviurà amb Sant Felip Neri, i sembla ser que va ser justament en aquesta època en la que va escriure aquests responsoris de Tenebres. Per entendre l'obra de Tomàs Lluís de Victòria, diguem-ne que hem de veure tres factors importants que ja podem intuir només per la seva biografia. Primer punt important, ell aprèn, diguem-ne, tota la tècnica depurada de la composició contrapuntística amb el més gran de tots els grans compositors del segle XVI, que era Palestrina a Roma. Per tant, ell, diguem-ne, dominarà el contrapunt perquè li ve de les fonts més pures. Segon, és castellà del segle XVI. Per tant, diguem-ne, ell viu tot el misticisme exacerbat de la Castella del segle XVI. I això és un altre punt important i que el diferencia clarament, doncs, del seu mestre i mentor, que és Palestrina. I tercer punt important, que és que en anar a Itàlia, diguem-ne, es posarà en contacte, coneixerà de primera mà allò que s'anomenarà, o s'anomena, la música reservata, que suposo que explicaré una mica, perquè suposo que no deveu saber ben bé què és la música reservata, oi?
És així. A veure, explica'ns. Sort que tenim el Jordi avui aquí. Estem fent aquest repàs dels responsoris de Tenebres de Tomàs Lluís de Victòria.
Bé, la música reservata és quelcom que a nosaltres ara ens pot semblar una cosa molt, molt de calaix, però que ara explicaré que realment no ho era d'aquesta manera. Diguem-ne que a finals del segle XV comença un procés d'intent de que la música plasmi amb sons, diguem-ne, les característiques emotives i essencials del text al qual se li està posant música. Ara nosaltres això ho veiem la mar de normal. No podríem entendre una peça, imagineu-vos una cançó popular, en la que el text fos trist i, pel contrari, musicalment ens semblés completament festiva. Això, en realitat, és una novetat de finals del segle XV. Joaquín Desprez és realment qui comença tot aquest procés del que s'anomenarà després música reservata. A nosaltres ens sembla molt normal, però no ho era. Penseu que la música havia desenvolupat, sobretot a partir de l'any 1000, aproximadament, i fins al segle XV, tots uns procediments de composició aliens a la textualitat, aliens al llenguatge parlat, que eren molt més propers a la matemàtica i a la combinatòria. I, per tant, la corresponsabilitat entre la textualitat i el que musicalment estava passant no era important, perquè la música havia desenvolupat uns còdics diferents, no lingüístics, d'acord? No lingüístics. Pel contrari, a partir de finals del segle XV, es comença a desenvolupar tota una teoria, d'acord? Diguem-ne, de com la música ha de convertir-se en lingüística i, per tant, de com la música ha de poder transmetre quelcom semblant al que la llengua transmet. I Tomàs Lluís de Victòria, a l'arribar a Itàlia, es posa en contacte directe també amb tot el moviment de la música reservata. La música reservata, aquest intent, repeteixo, de que la música pugui plasmar amb sons allò que el text està dient, arribarà al punt culminant justament a finals del segle XVI a Itàlia. I, per tant, repeteixo, tenim aquests tres punts importants per entendre l'obra de Victòria. Música reservata, contrapunt refinat amb Palestrina i misticisme en castellà.
Aquests serien els tres punts importants, eixos, de la música de Tomàs Lluís de Victòria.
Ah, exactament, aquests serien. Tot el seu catàleg és exclusivament religiós. Ell és capellà, no escriurà mai cap música profana. I Victòria podem dir que es passarà tota la vida creant obres acomodades perfectament a la litúrgia romana i interpretant a través de la seva música la paraula divina i els gestos de la vida del Crist. I, per tant, és en aquest sentit que podem dir que la música de Victòria esdevé teològica, ja que serveix de comentari als fets sagrats i, a la vegada, aporta al text, com dèiem, una nova conceptualitat, que ve donada per les pròpies característiques del llenguatge musical, que és un llenguatge evocatiu, perquè la música no pot afirmar com el llenguatge parlat, pot evocar. I, per tant, aquesta nova conceptualitat que ve donada per aquesta música que ell posa, diguem-ne, enriqueix, comenta, i, per tant, esdevé absolutament teològica. I ara, abans d'afrontar-nos de debò amb la peça, encara ens quedaria una qüestió prèvia. Què són els responsables de Tenebres? Ah? Us ho heu plantejat?
Quines idees els podria fer?
Clar, què són els responsables de Tenebres? Perquè, clar, parlem dels responsables de Tenebres, però primer caldria emmarcar en què carai és un responsable de Tenebres. I dir que ho hauríem d'emmarcar perquè, clar, nosaltres no hem viscut. Els que estem tots aquí som molt joves, no ens veieu, però tots som molt joves.
No. Hem de recordar que les vies de so avui tenim a Ràdio Estel, Toni Huguet.
També molt jove.
També molt jove.
I, per tant, hem perdut, diguem-ne, tot, diguem-ne, la vivència, diguem-ne, de les litúrgies tridentines o preconciliars, abans del Concili Vaticà II, i, per tant, doncs ens costa molt, diguem-ne, entrar d'una manera simple i directa amb tot aquest món de litúrgia tridentina. Bé, els responsables de Tenebres estan inserits dins del que seria, diguem-ne, els oficis de Tenebres. És a dir, que responsables de Tenebres dins dels oficis de Tenebres. Què eren els oficis de Tenebres? Doncs eren les cerimònies que es duien a terme al capvespre de dimecres, dijous i divendres sant. Aquests eren els oficis de Tenebres. Per què es deien de Tenebres? Doncs es deien de Tenebres per una senzilla i simple raó. es feien a la tarda del dimecres, dijous i divendres, però en realitat corresponien a dijous, divendres i dissabte. Eren anticipats, però es feien al vespre, justament quan ja queia, sobretot a partir de l'edat mitjana, quan ja queia la llum, i amb l'església únicament il·luminada, encara algú en pot trobar en alguna església, per aquells canelobres que s'anomenaven tenebraris. Uh-huh. En alguna església encara se'n conserven de tenebraris, que eren uns canelobres, diguem-ne, que tenien habitualment, en podeu trobar amb diversos braços, però habitualment tenien 15 braços. Mm? 11 apòstols fidels, diguem-ne, a Crist després de la mort, les tres Maries i la Verge Maria donarien, diguem-ne, repeteixo, aquestes 15 espelmes. Molt bé. A mesura que la cerimònia anava avançant, que aquesta cerimònia anava avançant per la tarda vespre, es anaven apagant una a una les espelmes. De tal manera, doncs, que al final de la cerimònia, doncs, ens quedàvem en tenebres. Només quedava una espelma engegada, quedava tot a la foscor. És un ritus que s'ha perdut en bona mesura. Avui en dia, encara quan s'entra la vetlla pasqual, l'església resta tota fosca. Però avui en dia perd una mica el sentit, perquè, diguem-ne, el sentit visual, perquè antigament tenia una lògica, perquè és que els dies previs s'havia deixat tota l'església completament a fosques. I quan arribava la vetlla pasqual, doncs, òbviament, s'havia d'obrir la llum camí entre tota la fosca. Ara és diferent, no dona la mateixa sensació. Les figures, és a dir, les escultures quedaven tapades amb llençols, etcètera. Jugava també amb la llum que entrava del carrer, la poca llum, perquè ja això es feia cap al voltant de les 5 de la tarda, sobretot a l'edat mitjana, també es posaven cortinatges per tapar les llums, etc. Per això s'anomenaven responsoris de tenebres, repeteixo, que estaven inserits dins aquests, diguem-ne, oficis de tenebres. Doncs bé, Tomàs Lluís de Victòria, digues, Mercè.
Jo ja tinc ganes d'escoltar una part del responsori, però abans ens queden més coses
una,
a fer,
sí,
oi?
Sí, només una coseta, un apunt. Els oficis de tenebres, diguem-ne que Tomàs Lluís de Victòria els va musicar sencers. I sencers vol dir que va posar música, doncs, a dues passions, a la passió segons Sant Joan, a la passió segons Sant Mateu, als diversos motets, a les lamentacions de Jeremies, etc. Va posar música a tot això. Nosaltres ens dedicarem només a la part dels responsoris, d'acord? I ara sí, el que ara farem serà, primer, si us sembla, escoltarem el responsori de Dijous Sant, que, repeteixo, es feia el dimecres. Escoltarem el responsori Amicus Meus, tot sencer, i després el desgranarem part per part. Primer el farem tot sencer, després part per part. Us llegeixo, de totes maneres, la traducció. El meu amic m'ha entregat amb la senyal d'un petó. Aquell a qui jo besi, aquell és. Agafeu-lo. Aquesta fou la maleïda senyal. Va cometre assassinat per un bes, per un petó. L'infeliç va rebutjar el preu de la sang i, finalment, es va penjar. Millor hagués estat que no hagués nascut. Molt bé. Primera aproximació a aquests responsoris. Queda assablat aquest primer, Mercè?
Doncs fantàstic, la veritat. Ho anàvem seguint aquí amb el text previ que ens ha llegit el Jordi Tomàs. Aquest fragment de Mateu 26:50, increïble. Musicalitzat.
Sí, bé, de fet, agafa, diguem-ne, el principi de Mateu, diguem-ne, però és una recreació, no és el text extret directament, diguem-ne, del text bíblic, diguem-ne, és una recreació. Molt bé, ara anem a fer un treball important, Espero que tots em seguiu perquè us n'adoneu, diguem-ne, fins a quin punt, diguem-ne, la música de Victòria està lligada i relligada frase per frase, aportant aquesta nova conceptualitat. Haurem d'anar tallant cada 2x3 perquè us feu un efecte. Començarem ara amb el mateix responsori i escoltarem només les paraules amicus meus. I voldré que us fixeu en el següent. Veureu que només sonen veus blanques amb to lamentós. Davant de què? Davant la decepció d'un ésser humà, en aquest cas és un déu que s'ha fet home, davant d'aquesta traïció d'aquell que havia considerat amic, només amicus meus. Osculi me tradidit signo. M'ha entregat amb la senyal d'un petó, diu el text. Ara ens trobarem amb l'entrada de les quatre veus que ressonen com un crit de condemna de la totalitat de la creació que recau sobre el signe de la traïció, sobre el signe d'aquest petó. Quemosculatus fuero. Aquell a qui jo besi. Només notareu veus masculines, ja no hi hauran veus blanques, personificant les paraules de l'Iscariot, representades amb les veus masculines, les veus blanques en contraposició de les veus masculines, veus fosques, de manera bàrbara i, com veureu, despietada. Ipse est tenete cum. Aquell, preneu-lo, aquell a qui jo besi, aquell és. Ipse est tenete cum. Totes les veus un altre cop. Ara és el poble jueu que simbolitza tota la humanitat que clama aquest agafeu-lo. Hoc malum fecit signum. La música fa un dibuix pesant, s'arrossega, com el pes del propi pecat. És quelcom molt antic, des de Virgili, que s'entén el pecat com quelcom que provoca un pes. Per això l'infern sempre s'ha situat en l'imaginari, en el centre de la terra, i el paradís sempre s'ha situat en el cel. Per tant, repeteixo, aquest hoc malum fecit signum. Aquesta va ser la maleïda senyal, la maleïda senyal del pecat. Repeteixo, notareu com la música esdevé pesant. Qui per osculum ad implebit homicidium. Va cometre un homicidi, un assassinat, per un petó. La música arribarà a la seva culminació. La nota més aguda de tot aquest responsori la trobem justament en aquest moment, com si d'un crit d'horror es tractés un crit, repeteixo, de tota la humanitat. Thank you. primera part del responsori. Anem a la segona part, perquè els responsoris es divideixen com en dues parts. Una primera part, diguem-ne, que surt només una vegada, i després una segona part que està formada per un verset, dos versets, millor dit, dos versets, i després del segon verset es repeteix una altra vegada el primer verset. En aquest cas tindríem Infelix pretermisit pretium sanguinis et infine laqueo se suspendit, que seria el primer verset, és a dir, l'infeliç va rebutjar el preu de la sang i finalment es va penjar, i el segon verset que tenim, bonum erat ili sinatus non fuisset homo ile, millor hagués estat que no hagués estat home, que no hagués nascut. Ara ens fixarem en aquests dos versets, repeteixo, després d'aquest segon verset tornaríem a sentir Infèlix. Bé, ens escoltarem bé aquests dos versets i pararem molta atenció amb la paraula Infèlix. Infeliç. Mercè, infeliç, des d'un punt de vista textual, pot tenir, diguem-ne, molts matisos, estem d'acord o no? És a dir, jo puc dir infeliç d'una manera pejorativa, puc dir infeliç d'una manera, diguem-ne, gairebé amb llàstima, no? Estem d'acord, no? Per tant, diguem-ne que la paraula infeliç en ella mateixa no està atorgant una conceptualitat potent. Estem d'acord? És a dir, la paraula esdevé ambigua. Ara bé, quan ara sentim aquesta primera part del verset, Infèlix pretermisti pretium sanguinis, quan ara l'escoltem, us fixareu en com es converteix la paraula Infèlix en un insult musical. La música esdevé insultant, agrament insultant. Aquest infeliç, més que infeliç, es converteix en desgraciat, un crit, repeteixo, de tota la creació contra l'Iscariot. Només aquest Infèlix pretermisti pretium sanguinis. Això només ho teníem a tres veus, tots els responsoris a quatre veus. I ara, en la següent part del verset, et infine l'aque su suspendit, tornen les quatre veus. El baix, la veu greu, s'afegeix condemnatòria. I el que és més interessant és que quan arribem a ser suspendit, ho tallarem i li farem una pregunta a la Mercè. D'acord? Li farem una pregunta a la Mercè. Sí? Però també us ho formulo a vosaltres ja ara. Pregunteu-vos, escolteu-vos, si quan arribem a ser suspendit us sona la peça acabada, és a dir, conclosa, o us sona un acabament obert, sense conclusió.
Dóna la sensació, Jordi, que no s'acaba, eh?
Que no s'acaba, efectivament. Que no s'acaba.
Moment de suspens.
Sí, aquest moment de suspens, exacte. És el que musicalment anomenem cadència suspensiva. I fixeu-vos-hi que la cadència suspensiva es dona amb la paraula se suspendit. És a dir, es va penjar. És a dir, musicalment ens trobem una altra vegada amb una plasmació molt més gràfica del concepte suspès, del concepte penjat, que la pròpia paraula ha quedat penjat a l'aire com la pròpia música. Estava fent esment d'això, perquè aquí no s'ha acabat el responsori, encara ens falta un trosset, però el responsori s'acabarà aquí, perquè, repeteixo, ara ve un verset més i després repetició d'això. Us comento el verset que ens queda. Bonum erat ili, sinatus non fuisset homo ile. Millor hagués estat que mai hagués nascut. Veureu que aquí és el primer moment en què aquest responsori passa a tenir només dues veus per donar aquest caràcter de buit de la ment. Falten, hem estat tota l'estona amb quatre veus, en algun moment amb tres veus, i ara només dues veus. La màxima buidor més hagués valgut que no hagués nascut, és a dir, que no hi hagués estat. Per tant, com representar el no estar de la millor manera és anar buidant pròpiament el so. I després, perquè ja no pararé, tornem a sentir l'Infèlix, perquè és com s'acabarà. I així es podreu escoltar també una altra vegada aquesta suspensió final d'aquest responsori.
Doncs continuem repassant els responsaris de Tenebres, de Tomàs Lluís de Victòria, avui a Ràdio Estel, amb el músic i professor Jordi Tomàs.
Molt bé, hi ha una cosa important que no he dit, és que aquesta versió que estàvem escoltant és un magnífic enregistrament de finals dels anys 50 del cor de la catedral de Westminster, amb George Malcolm a la direcció. Important, perquè realment és una de les gravacions, diguem-ne, primeres que es van fer d'aquests responsoris i continuen sent molt, molt, molt vigents. Bé, anem a continuar. Anem a fer ara un altre responsori. Si el d'abans era de dijous sant, ara el farem de divendres sant. Un incís de responsoris per cada dia. Tomàs Lluís de Victòria amb música 6. És a dir, que tenim 6 de dijous sant, 6 de divendres sant i 6, diguem-ne, de dissabte sant, que repeteixo, s'interpretaven anticipadament. Nosaltres, com ja podeu veure, les obres són molt denses i el que fem és només aproximar-nos a 3 perquè d'aquí ens serveixin una mica per diguem-ne, que vosaltres després us pugueu aproximar a la totalitat de l'obra. Bé, ara escoltarem, repeteixo, un de Divendres Sant que es diu Tenebre Facta Sunt. El text diu: es va fer la foscor quan els jueus crucificaren a Jesús, i cap a l'hora novena Jesús exclamà en veu alta: Déu meu, per què m'heu abandonat? I inclinant el cap, va exhalar el seu esperit. Exclamant en veu alta, Jesús digué: Pare, en les teues mans encomano el meu esperit. I inclinant el cap, exhalar el seu esperit. Aquest és el text. I el anirem fent també part per part i després us el deixarem escoltar sencer. Començarem a escoltar només el fragment que diu Tenebre facte sunt d'un crucifix sen Jesum Judae, és a dir, es va fer la foscor quan els jueus crucificaren a Jesucrist. Important, fixeu-vos-hi que en aquest responsori, a diferència de l'anterior, no surten veus blanques. Tradicionalment, les veus dels nens s'han considerat veus blanques. Per tant, una manera de fer un simbolisme simple i que es pugui entendre de manera directa és només utilitzant veus masculines. La veu masculina és la foscor, la veu blanca és la tenebra. Tenebra facta sunt.
nota la diferència, eh?
Eh que sí?
Molt.
Es nota una diferència, mira, mai també hem dit abismal.
Abismal.
De l'abisme, eh? Enxucla cap a l'abisme.
Quina explicació té, Jordi?
Sí, és aquesta, bàsicament, eh? És a dir, pensa que en el moment en què tu no poses veus agudes, aviam, pensem que, en realitat, nosaltres som fills d'una cultura. La veu aguda és la veu dels àngels. Per tant, en el moment en què nosaltres el nostre ideari trenca amb una veu aguda, no hi apareix, en el moment, doncs, òbviament... I a més és que és el mateix concepte. Veu aguda és una veu alta, oi que sí? Veu greu és una veu baixa. I és el mateix concepte que us comentava abans. Baix, pecat, pes, infern, foscor. En definitiva, és així. I després continua el responsori. Et circa oram nonam exclamavit Jesus voce magna. És a dir, i cap a la hora novena, Jesús va exclamar amb veu alta. I ara fixeu-vos-hi amb la paraula exclamavit, perquè la música aporta la paraula exclamar el seu significat darrer, no en el concepte, sinó en el fet, perquè aquest exclamavit esdevé musicalment justament això, un crit, una exclamació. Ho heu notat, eh?
Totalment, eh? Aquesta unificació amb més veus.
Clar, més veus, més cridat, a més, amb un ritme, diguem-ne, més constret, eh?
Sí.
Més tancat. I ara una de les parts, diguem-ne, en la que podem veure més clarament traduïda la concepció teològica victoriana. Deus meus, ut quid me dereliquisti, eh? Déu meu, per què m'heu abandonat? La música, mitjançant el seu dibuix melòdic, que ara escoltarem, amb un salt ascendent que resol per graus conjunts descendentment, fan que aquestes paraules del Crist esdevinguin suplicants, i m'atreviria a dir que paraules decebudes. Victòria, en el seu comentari musical a tots aquests fets, veu un Déu home a la creu, i com a home el reflecteix en la seva música. Un home resta decebut, es pregunta el per què, qüestió aquesta que tota la humanitat ens formulem quan les coses se'ns torcen de manera irreparable. En el comentari victorià, aquest text, òbviament, s'hi tradueix aquesta humanitat absoluta d'aquest Déu home, Crist, que Victòria ressalta, com repeteixo, un fet concret, humà, de patiment i, per tant, inclús psicològic. Per què? Perquè m'heu abandonat. Inclinatio capite emis de spiritum. I inclinant el cap, va exhalar el seu esperit. I aquest també un punt molt interessant. Emisit. Quan sentireu les paraules emisit, veureu que la música esdevé ascendent. Ascendent per què? Amb unes escales ascendents. Perquè l'esperit, a més, s'eleva. No té pes. És el pes, no pot tenir pes perquè no hi ha pecat, i per tant hi ha una elevació. Exclamans Jesus voce magna ait. Exclamat Jesus voce magna ait. Exclamant en veu alta, Jesús digué, i ara tornarà el crit, com podreu escoltar. Pater, in manus tuas comendo spiritum meum, pare, en les meves mans encomano el meu esperit. Ara les paraules del Crist s'han tornat devocionals, conformades a la voluntat del Pare. Ja ho podreu notar, aquesta conformitat en la música de Victòria no és heroica. És una acceptació realista dels fets on només resta l'esperança. Ens trobem, en definitiva, com passa sovint, amb el misticisme més pur, amb la necessitat d'explicar les coses divines amb terminologia plenament humana i molts cops contradictòria. I ara, òbviament, tornaria un altre cop al verset Et inclinato capite mis de spiritum. Ara us deixo que el pugueu escoltar tot, ara que ja el teniu desgranat part per part.
A Ràdio Estel avui estem repassant amb Jordi Tomàs, músic i professor. En detall estem repassant, estem desglosant els Responsoris de Tenebres de Tomàs Luis de Victoria. Anem per l'últim responsori que ha triat avui el Jordi Tomàs.
Exacte, l'últim proposat per avui, aquest serà de Dissabte Sant. Estitirun Reges. El text diu: es varen alçar els reis de la terra i es varen aliar amb els prínceps contra el Senyor i contra el seu Crist. Per què s'indignen les nacions i els pobles preparen projectes en va contra el Senyor i contra el seu Crist? És un text molt curtet i, de fet, és un dels responsoris més curts de la sèrie de responsoris de Tenebres de Tomàs Luis de Victoria, però ens tornem a trobar davant d'un, diguem-ne, d'un simbolisme molt important, frase per frase, com aquell que diu, amb la mateixa potència, diguem-ne, que el primer que hem escoltat, el d'Amicus meus. El desglosarem també primer i després us deixaré amb ell. Amb l'esperança, repeteixo, que això us serveixi per escoltar durant els dies que vulgueu, doncs, aquests fantàstics responsoris de Tenebres de Tomàs Luis de Victoria. Anem part per part. Diu així: estiterunt reges terre et principes convenerunt in unum. Es van alçar els reis de la terra i es varen aliar amb els prínceps. Quan comenci aquest fragment, escoltareu que sonen les quatre veus a la vegada, de forma molt verticalitzada. Què vol dir de forma molt verticalitzada? Quan nosaltres composem a veus, podem fer que les veus segueixin el mateix ritme totes elles o que segueixin ritmes diferents. Quan segueixen totes el mateix ritme, se sent una plenitud sonora molt més gran, perquè totes cauen en la mateixa síl·laba i, per tant, tot recau sobre la mateixa potència. Per tant, aquesta textura musical verticalitzada, com us deia, ho fa per aconseguir una plenitud sonora i plasmar, mitjançant un dibuix melòdic ascendent, com veureu sobretot a la segona part de la frase, és a dir, et principes convenerunt in unum, la supèrbia i vanitat humana. Adversus Dominum et adversus Christum eius. Contra el Senyor i contra el seu Crist, diu el text. Aquí, texturalment, la música ja no és vertical, és horitzontal. És a dir, ja no totes segueixen el mateix ritme, sinó que el ritme és diferent. Ja no és brillant. Justament per aquest ritme diferent, el que passa és que es desfilagar-se en consecutives escales descendents que trobem repartides entre les diverses veus, símbol tot plegat de la desfeta i la caiguda dels prínceps de la terra. Quarent fremberunt gentes et populi meditati sunt inania. Aquesta és l'última part. Per què s'indignen les nacions i els pobles preparen projectes vans? Aquí sí, desapareixeran les veus del baix. Ja no quedaran veus del baix. Fins ara teníem quatre veus, ara només tres veus, desapareixent la del baix. Dit en termes bíblico-arquitectònics, la veu del baix desapareix perquè desapareix la columna que sustenta l'edifici. La columna que ens aguanta tota l'arquitectura desapareix. Per tant, és sense fonaments, es converteix en fum, en vanitat, tots aquests projectes de la humanitat. Aquest seria el total d'aquest tercer responsori que he escollit per aproximar-nos avui a aquesta obra. Ara us deixaré que l'escolteu tot sencer i després farem la despedida. Doncs fins aquí aquesta aproximació. Un parell de punts més us voldria fer abans d'anar-me'n. Com heu sentit, tots aquests responsoris eren a capella, només a quatre veus, i a capella sense acompanyament instrumental. És el que és tradicional amb la música religiosa del segle XVI. Així, diguem-ne, queda estipulat pels principis del Concili de Trento, i així és com es va fer durant tot el segle XVI. Pot ser que en alguna església petita que no tinguessin un cor suficient es suplís alguna veu per orga, però en principi la gran polifonia era tota a capella. Ja heu vist una polifonia, unes obres de gran contingut teològic, de gran contingut simbòlic, aquesta música reservata que us deia que Victòria absorbeix d'Itàlia, aquest gran misticisme propi de les terres de Castella i a la vegada una composició molt afinada que li ve d'haver après del gran mestre Palestrina. Altres obres que podríeu escoltar per complementar-les, per complementar aquests responsoris de tenebres, doncs mireu, les lamentacions del profeta Jeremies, que són, diguem-ne, dels mateixos oficis de tenebres, però en lloc de musicades per Victòria podríeu escoltar les de Palestrina i així es veuríeu també les diferències entre ambdós. Amb això us deixaré, i poca cosa més em queda dir-vos.
Doncs ens has dit moltíssimes coses. Amb tu hem après molt avui. Gràcies, Jordi Tomàs, músic i professor de l'Estudi Musical La Sala i director de l'Aula de Música del Centre Moral i Cultural del Poble Nou per aquest repàs que hem fet avui a Ràdio Hostel dels responsoris de Tenebres de Tomàs Lluís de Victòria. Moltíssimes gràcies.
Gràcies a vosaltres.